Bon dia. La collita de fesol de Santa Pau d'enguany tampoc ha estat bona, tot i ser lleugerament millor que la de l'any passat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Vam començar amb pluges, que vàrem haver de tornar a replantar, perquè el fesol, si plou al cim, ja li costa molt de sortir, surt malament. Això ja vol dir que ens vàrem retrasar. L'estiu també va haver-hi algun dia que ens vàrem passar amb calor i això, que també ja vàrem restar una mica. Però bueno, la collita, si s'hagués pogut collir bé el que hi havia, no era una collita bona, però ens defensàvem. I a l'últim, l'hora de collir, va ploure i n'hem hagut de deixar el camp, i els que hem pogut collir, doncs hi ha una merma molt gran.
És un dels productors de fesol de Santa Pau, Joan Orrica, asseguren que el temps no hi ha acompanyat i que durant el 2024 algunes pluges han afectat el fesol. Malgrat tot, segueixen apostant per aquest llegum 100% garrotxí que es podrà degustar als restaurants de la zona en els propers mesos. De seguida repassarem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 17 de gener del 2025 i, com sempre, el dia porta més informació que repassem en forma de titulars.
El dia en 4 minuts.
En aquest sentit, el municipi sicilià agermanat amb Santa Pau, Licodia Eubea, és el convidat de la Fira del Fesol d'enguany. Es durà a terme aquest cap de setmana amb la fesolada, òbviament, com a activitat principal. 11 restaurants oferiran plats fets amb fesol de la denominació d'origen protegit. El president de la denominació d'origen protegit del fesol de Santa Pau és Lluís Sunyer.
Hem tingut l'oportunitat de poder-los convidar i ells vindran amb un fesol típic d'allà, que en faran un plat que se'n dirà el patacó, que és una manera de cuinar el que tenen ells, típica d'ells. I el tindrem a la fira com a producte convidat i la gent el podrà provar.
El Consell Comarcal de la Garrotxa torna a reclamar el millor finançament de la Generalitat. S'uneix a la petició que també han fet els Consells d'Osona, l'Alt i el Baix Empordà. En una reunió celebrada aquest dimarts, els representants d'aquests organismes han demanat més suport econòmic perquè consideren que és una necessitat imperiosa i urgent davant les necessitats d'aquestes comarques. En parlarem més endavant, el dia que també és notícia que es desencalla la construcció del nou edifici de l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú. El delegat del Govern de la Generalitat a Girona ha anunciat en una entrevista a Olot de Televisió que les obres ja han sortit a licitació. També ha afegit que s'està avançant en l'Escola Rural de la Vall de Bianya i que el trasllat de l'Institut Escola Greda d'Olot està a l'espera del projecte definitiu de la variant. Escoltem però què ha dit de l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú.
Aquesta és una de les que ja ha sortit en licitació. M'atreviria a dir que és una cosa molt recent i molt nova i, per tant, l'explico avui, però quasi us diria com a novetat, amb aquestes dues línies, 2+1, com se li diu, no?, amb l'argot educatiu, dues línies de primària amb una línia d'institut. Per tant, això és una realitat, tal com ens va demanar l'alcalde fa pocs dies, que em vaig poder reunir amb ell, i això ja ha sortit amb licitació. Per tant, aquest és una de les propostes 2025, per tant, aquesta ja tira endavant.
L'Ajuntament de Maià estudiarà la manera de fer un sender entre l'entrada del poble i la parada de bus. Aquesta és una proposta sorgida dels pressupostos participatius del 2024. L'Ajuntament de Maià ha començat a impulsar aquest tipus de pressupostos i la idea és fer-los cada 2 anys. L'alcalde del municipi és Tavi Casadevall.
Si s'allarga molt el procés, has d'executar molt ràpid el pròxim any i tornar a començar el procés molt ràpid. Llavors, fins i tot pels propis veïns, moltes vegades no acabes un que comences l'altre. Llavors vam pensar que si aquest funcionava, que sí que ha funcionat, l'executaríem el 2025 i faríem una nova proposta del 26, així, per tant, seria una mica pressupostos bianual.
En l'àmbit esportiu, un Olot en construcció busca recuperar-se al camp del Torrent Valencià. L'equip s'hi desplaça amb 2 nous jugadors de la convocatòria, Carlos Gilbert, procedent de l'Europa, i Dani Hernández, del Melilla. El Torrent ve de guanyar el camp del Sabadell, una sorpresa que demostra que serà un partit molt complicat. Pedro Dolera és l'entrenador.
Sí, a més és un camp molt difícil per nosaltres, tot el contrari a el que estem acostumats. Camp de gespa artificial, petit, que el terreny de joc està molt malament, amb un rival molt poderós en el joc aeri, fort, un joc molt directe. Bueno, serà un partit tot el contrari a les nostres característiques, però bueno, crec que arriba en un bon moment perquè ens obligarà a estar molt concentrats i oblidar-nos d'altres coses, i hem d'estar molt posats, perquè si no serà impossible.
I l'hoquei Olot i la Josep Jou es retroben per tancar la primera volta als lotins i arriben després d'empatar Palafrugell en el primer duel de l'any. Aquest dissabte els de Ràfols i Piera reben l'Alcobendas madrileny per tancar el que pot ser un tram de temporada més que notable del conjunt olotí. Podria acabar amb 21 punts i consolidar-se a la part alta. L'entrenador és Miqui Ràfols.
Amb més ritme, amb més entrenaments, perquè al final el partit de Palafrugell era el primer partit després del Nadal, i pràcticament en el cas d'alguns jugadors quasi un mes sense competir, sense tenir ritme de competició, que sempre és una mica diferent que el ritme d'entrenament, i per tant espero que això se'ns noti i puguem pujar una mica el nivell.
I avui a la contraportada, Cantrona, que ha preparat un gener musical, cinematogràfic i gastronòmic. El Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas acollirà, per exemple, un concert de Mom i Maiga d'aquí a uns dies. Aquest dissabte arribarà un nou doc del mes amb un documental autobiogràfic de la directora barcelonina Laia Manresa. La responsable de l'àrea de cultura i turisme de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas és Marta Vilarrasa.
Ens explicarà una mica, no?, el documental, com va sortir. És veritat que és un documental enterament autobiogràfic, parla de la seva família i de com ella ha fet aquest treball, no?, de recollir una mica la història de la seva àvia arran de la mort d'ella. I creiem que és una molt bona oportunitat perquè la gent que ve a Cantrona a veure el documental del mes pugui parlar directament amb el seu creador, en aquest cas amb la seva creadora, i preguntar-li tots els dubtes, curiositats.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I què és notícia més enllà dels volcans? Doncs és notícia. Puigdemont, que suspèn noves negociacions amb el PSOE, diu que no han recuperat la seva confiança. El líder de Junts considera que el PSOE ha entès que el risc de ruptura era real després que la mesa del Congrés ajornés la decisió sobre la qüestió de confiança. Albiol absolt en el cas de les antenes. L'audiència no hi veu indicis de prevaricació. La Fiscalia demanava 2 anys i 10 mesos de presó per a l'alcalde de Badalona, així com 10 anys d'inhabilitació. Mulià ratifica i amplia la denúncia contra Errejón, que manté que hi va haver consentiment. L'actriu no descarta que el polític li posés alguna cosa a la beguda, mentre que Errejón sosté que ella no anava tan beguda com diu. Només 316 baixes per regla dolorosa des del 2023. Es tracta d'una baixa que la Seguretat Social paga des del primer dia i que es pot demanar en cas que la menstruació sigui incapacitant per causa patològica. En l'àmbit internacional, la notícia és l'alto al foc a Gaza. El món pendent de si el govern d'Israel ratifica l'acord ja signat. Si el govern israelí aprova el pacte, Hamas podria alliberar els primers hostatges aquest diumenge. De mentrestant, almenys 100 morts a Gaza per atacs d'Israel des de l'anunci d'alto al foc. L'alto al foc signat a Qatar per Israel i Hamas entraria en vigor, com dèiem, diumenge, si la ratificació del govern israelià té lloc durant avui divendres.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La pluja, la neu, el temporal marítim, el vent de gregal fort amb més de 80-90 km per hora, ha estat notícia les últimes hores. Ens llebrem en paisatges nevats, per exemple, dalt del Montseny, entre 10 i 20 centímetres, fins a 1.000 metres, ha quedat ben emblanquinat, o 900 metres, 17 litres per metre quadrat, dalt de tot el Montseny, pràcticament un pam de neu, però amb vent de 80 per hora, una neu mal repartida. Aquesta ha estat la nevada més important. Cap a Coll d'Ares, uns 5 centímetres, també nevades que han afectat Bellmunt, Bracons, Cantoni Gros, la zona de Rupit, i fins i tot calabruixades o una mica de calamar-se a cota baixa, com és el cas de Puig del Gironès, o també de Palafrugell. La pluja més important a Cassà de la Selva, i 35 litres per metre quadrat, 26 a Roses, 26 a Canyelles, entre Tossa i Lloret. Destaquem també els 17 litres de Girona, només 5 litres d'Olot o 3 litres en el cas de Vic. Bé, amb aquesta pertorbació, aquests núvols, aquesta mica de pluja que pot continuar a primera hora d'aquest divendres, la temperatura no serà tan baixa com els últims dies, no parlem de glaçades, però sí alta muntanya, 4, 6 o 8 sota zero, especialment per sobre de 1.500 a 2.000 metres. A cota baixa costarà baixar dels 5 graus aquesta matinada, però la propera nit serà més freda, perquè la borrasca se'n va, ja al migdia no ha de ploure enlloc ni nevar, i preveiem una tarda més aviat amb sol, aquest divendres amb temperatura més alta de dia, màximes de 12 a 16 graus. I el cap de setmana tranquil, dissabte de sol, puja una mica la temperatura, bancs de boira, especialment al matí, i el vent anirà afluixant. Temporal marítim encara amb mar de fons notable. Diumenge una mica de núvols a la tarda amb algun bruixadet i alguna petita nevada al Pirineu més orientada al Ripollès cap als 1.500 metres. Puja la temperatura.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I en aquest sentit, la portada del nostre dia d'avui és que la collita de fesol de Santa Pau d'enguany tampoc està bona, tot i ser lleugerament millor que la de l'any passat. Els productors asseguren que el temps no hi ha acompanyat i que durant el 2024 algunes pluges han afectat el fesol. Malgrat tot, segueixen apostant per aquest llegum 100% garrotxí que es podrà degustar als restaurants de la zona en els propers mesos. Gerard Puigdemont.
Enguany la collita de fesol de Santa Pau tampoc ha estat bona. No ha estat tan dolenta com la de l'any passat, però aquest cop un excés de pluges a principis d'any en el moment de la collita han fet baixar la producció. En parla Joan Orri, productor de fesol de Santa Pau.
Vam començar amb pluges, que vàrem haver de tornar a replantar, perquè el fesol, si plou al cim, ja li costa molt de sortir, surt malament. Això ja vol dir que ens vàrem retrasar. L'estiu també va haver-hi algun dia que ens vàrem passar amb calor i això, que també ja vàrem restar una mica, però bueno, la collita, si s'hagués pogut collir bé el que hi havia, no era una collita bona, però ens defensàvem. I a l'últim, l'hora de collir, va ploure i n'hem hagut de deixar el camp, i els que hem pogut collir, doncs hi ha una merma molt gran.
Ja fa 3 anys que la collita de fesol no és bona. Segons en Joan del Mas Martinyà, la fauna salvatge que fa malbé els camps també ha tingut cert impacte, tot i que en menys mesura. En aquest aspecte diu que el que més ha funcionat han estat les batudes i no pas els repel·lents. El fesol, però, no és un conreu fàcil i qualsevol condicionant el malmet.
És complicat perquè depèn del moment, tot li pot fer mal. Li fa mal el sol, li fa mal la pluja, li fa mal el vent, està molt condicionat més que tot l'altre pel temps. I el que diguem sempre, el fesol, que això està aquest any, ho estem veient, que hi ha collita zero, existeix la collita zero.
En Xevi, el nebot d'en Joan, fa 3 anys que va iniciar un projecte que fa pocs mesos ha acabat de culminar del tot, la posada en funcionament d'un obrador per fer-hi fesol de la denominació d'origen protegit. Li ha costat molts diners i ara es troba que té poc fesol amb el qual treballar i vendre. Espera que els pròxims anys siguin més bons i que, sobretot, la marca Fesol de Santa Pau continuï sent visible i prestigiosa malgrat els anys amb menys collita.
Si hi hagués més producció, podria vendre més fesols, sobretot a fora de la Garrotxa, i donar a conèixer el nom un altre cop, perquè ara s'està començant a tirar enrere, perquè, clar, no vent-hi producte, la gent va tirant enrere. Però la idea és que, amb el nom que té, i a més que aquests fesols, tots els que he fet, són de casa, que això em fot una il·lusió terrible, pues que puguin sortir també.
En Xevi segueix els consells que li va donar la Montse, una altra productora de fesol de Santa Pau, i els comercialitza en pots cuits.
Jo els escaldo amb la marmita, 3 o 4 minuts, depèn de la temperatura i tot, els refredo, els hi faig una tria manual, dins unes bandejes trio perquè quan s'han bullit queden els que són més picats o ressalten més, els que han quedat més negres, el que sigui, els trec, Els fico dins la dosificadora, els començo a envasar amb els pots i un cop els tinc envasat amb els pots, els empleno d'aigua i sal calenta i res, els atapo i cap a l'autoclau, que l'autoclau no deixa ser una olla a pressió i el faig arribar fins a 121 graus, bueno, amb diferents temps, depèn del camp, depèn de l'any, i res, queden esterilitzats i això tens un fesol en conserva per 4-5 anys perfecte.
Sigui com sigui, enguany el fesol de Santa Pau tampoc s'exportarà fora de la Garrotxa. S'ha descartat la producció en sec i les tones de fesol d'enguany es quedaran pels restaurants de la zona, per la fira i per la gent de la comarca, tota l'espera d'anys millors pel que fa a la producció. Siguin anys bons o no, però en Joan, en Xevi i la resta de productors segueixen apostant per aquest aliment 100% garrotxí.
I en aquest sentit, el municipi sicilià germanat amb Santa Pau, Licodia Ovea, és el convidat de la fira del fesol d'enguany. Es durà a terme aquest cap de setmana amb la fesolada, òbviament, com a activitat principal. 11 restaurants oferiran plats fets amb fesol de la denominació d'origen protegit.
Diumenge la plaça de Santa Pau s'omplirà de parades i de fesols en una nova edició de la fesolada. Es farà la missa i després la gent present podrà gaudir de plats fets amb fesol elaborats per fins a 11 restaurants de la comarca i al migdia s'entregarà el fesol d'or. Un dia abans, dissabte, el centre cívic es durà a terme una xerrada amb persones de Licodia Eubea, poble sicilià agermanat amb Santa Pau, que presentaran un plat amb un producte similar al fesol, en anomenat Xixèrquia. Després es farà el sopar. En parla Lluís Sunyer, president de la DOP Fesol de Santa Pau.
Hem tingut l'oportunitat de poder-los convidar i ells vindran amb un fesol típic d'allà, que en faran un plat que se'n dirà el patacó, que és una manera de cuinar el que tenen ells, típica d'ells. I el tindrem a la fira com a producte convidat i la gent el podrà provar.
Després d'un any novament amb poca producció de fesol, els membres de la denominació d'origen protegit s'encomanen a Sant Antoni, patró de la festa, per tenir millors condicions climatològiques aquest any.
El temps no ens hi ha acompanyat massa, eh? Ja amb si a Sant Antoni són un cop de mà, i fa que no pugin tant les temperatures el mes de juliol. Aquest any n'era pas massa plassecada, la terra estava bastant, hi havia bona saó, va anar aguantant la saó de la terra, estava fresca la terra, però les altes temperatures varen fer que les floracions no arribessin a fecundar i que no hi hagués fruit. Després les plantes han fet floracions més tardanes, però mai és com la primera floració, la floració més productiva és la primera. Després sí, intenten tornar a fer flor i tornar a fer llavor, però mai hi ha la producció que esperada, si no és perquè la primera floració aguanti. I bueno, llavors també a l'hora de recollir ens va afectar les pluges del Dana, no és pas que plogués molt, però van durar uns quants dies i també va afectar la collita.
Almenys per la 34a Fira del Fesol s'espera un dia assolellat, això sí, amb fred, propi de la Setmana dels Barbuts.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I el Consell Comarcal de la Garrotxa torna a reclamar un millor finançament de la Generalitat. En aquest sentit, s'uneix a la petició que també han fet els Consells d'Osona, l'Alt i el Baix Empordà. En una reunió celebrada aquest dimarts, els representants d'aquests organismes han demanat més suport econòmic perquè consideren que és una necessitat imperiosa i urgent davant les necessitats d'aquestes comarques. Roger Isern.
A Catalunya, 736 dels 947 municipis tenen menys de 5.000 habitants i representen el 78% del total del territori català. Aquests, però, només acullen un 10,1% de la població, posant de manifest, segons manifesten des dels Consells Comarcals, la importància crítica dels ens comarcals per gestionar desafiaments en governança i també prestació de serveis en aquests municipis petits. A més, del total d'aquests municipis, la meitat són micropobles, de menys de 500 habitants, un 35% del total de Catalunya. En una reunió celebrada a Vic aquest dimarts, convocada pel Consell Comarcal d'Osona, els representants de Consells Comarcals de la Garrotxa, Alt Empordà, Baix Empordà i també d'Osona es van reunir per reclamar la millora del finançament estructural que la Generalitat proporciona als Consells Comarcals. Aquesta reunió respon, segons expliquen des del Consell Comarcal de la Garrotxa, a una creixent preocupació sobre la capacitat per prestar serveis bàsics eficients en els seus territoris, especialment en àrees rurals i de baixa densitat poblacional. Els representants també van expressar la seva preocupació preocupació per la creixent càrrega burocràtica que limita la seva capacitat de resposta a les necessitats dels ciutadans. La regulació actual, que defineixen com a complexa i costosa de gestionar, requereix de majors recursos humans i financers, deixant poc marge per a la innovació, la millora dels serveis i la definició i també desenvolupament de nous projectes estratègics per les comarques.
I avui també és notícia que es desencalla la construcció del nou edifici de l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú. El delegat del govern de la Generalitat a Girona ha anunciat en una entrevista a Olot Televisió que les obres ja han sortit a licitació. També ha afegit que s'està avançant en l'Escola Rural de la Vall de Bianya i que el trasllat de l'Institut Escola Greda d'Olot està a l'espera del projecte definitiu de la variant.
El delegat del govern de la Generalitat a Girona, Xavier Quitart, ha assegurat en una entrevista a Olot Televisió que la construcció del nou edifici de l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú ha fet una passa endavant, donat que ja ha sortit a licitació.
Aquesta és una de les que ja ha sortit amb licitació. M'atreviria a dir que és una cosa molt recent i molt nova i, per tant, l'explico avui, però quasi us diria com a novetat, amb aquestes dues línies, 2+1, com se li diu, no?, amb l'argot educatiu, dues línies de primària amb una línia d'institut. Per tant, això és una realitat, tal com ens va demanar l'alcalde fa pocs dies, que em vaig poder reunir amb ell, i això ja ha sortit amb licitació. Per tant, aquest és una de les propostes 2025, per tant, aquesta ja tira endavant.
També diu que s'està avançant en l'Escola Rural de la Vall de Bianya. Diu que l'Ajuntament ha fet els deures comprant els terrenys i que des del Departament d'Educació segueixen estudiant el projecte. També cal avançar, diu, en altres aspectes.
S'estan duent a terme moltes converses, entre elles converses amb mi mateix, però també amb el director de Serveis Territorials d'Educació. Ja se n'han fet bastantes. Us haig de dir que ens hem reunit diverses vegades per aquest tema de l'Escola de Bianya, i l'Escola de Bianya és molt senzill. L'Ajuntament ja té els terrenys, vale? Té els terrenys a la seva disposició, i el que manca allà és un tema urbanístic, que és urbanitzar els carrers. Però això és un tema, des del meu punt de vista, un tema menor.
El que ara per ara no està avançant és el canvi d'ubicació de l'Institut Escola Greda d'Olot. Guitart diu que es continua estudiant, però que s'està a l'espera que es defineixi del tot el traçat de la variant i els accessos en aquella zona. Pel que fa a les demandes d'escoles com la de Montagut d'incorporar la llar d'infants, el delegat del govern assegura que des de la Generalitat es permetrà incloure la llar d'infants a les escoles, a més de donar ajudes per adequar espais. Pel que fa a altres equipaments i millores a la comarca, Guitart diu que es continua treballant en el CAP de Sant Miquel perquè el 2026 sigui una realitat. Pel que fa a carreteres, el delegat del govern diu que els tècnics de carreteres estan treballant per millorar l'accés al polígon de Politger des de l'A26 a Sant Jaume de Llierca i que també es treballa per millorar la seguretat de la travessera de les Planes. Pel que fa a la G531 que uneix les Planes i Sant Aniol de Finestres, Guitart assegura que s'ha reunit amb els alcaldes i les empreses. Diu que no és una via amb alta sinistralitat, però sí que es contemplen algunes millores en alguns punts.
I l'Ajuntament de Maià estudiarà la manera de fer un sender entre l'entrada del poble i la parada de bus. Aquesta és una proposta sorgida dels pressupostos participatius del 2024. L'Ajuntament de Maià ha començat a impulsar aquest tipus de pressupostos i la idea és fer-los cada 2 anys.
Maià de Montcau finalitza la fase de votació dels pressupostos participatius del 2024. Aquesta ha estat una nova iniciativa que ha impulsat l'Ajuntament i que pretenia implicar més els veïns de les decisions del poble i a la vegada escoltar i valorar necessitats. A la fase de votacions hi van arribar 3 propostes. Una, la compra de maquinària que gestionés la Ajuntament, però que tot el poble la pogués fer servir, com per exemple bufadores o desbrossadores o altra maquinària pel jardí. La segona proposta, més vinculada al patrimoni natural, la posada en valor i descoberta a través de xerrades i activitats d'algun espai verd del poble, per exemple, de la fauna i flora que hi ha a un espai verd entre la piscina i el camp de futbol. I la tercera proposta, que ha estat la guanyadora, a més de la meitat dels vots, una 40ena, l'encàrrec d'un projecte per tal d'habilitar un sender per on poder passejar i anar en bicicleta, des de la zona d'entrada al poble fins a la parada del bus. Des de l'Ajuntament fan una valoració positiva dels pressupostos participatius i preveuen fer-los bianualment. En parla Tavi Casadevall, alcalde de Maià.
Si s'allarga molt el procés, has d'executar molt ràpid el pròxim any i tornar a començar el procés molt ràpid. Llavors, fins i tot pels propis veïns, moltes vegades no acabes un que ja comences l'altre. Llavors vam pensar que si aquest funcionava, que sí que ha funcionat, l'executaríem el 2025 i faríem una nova proposta pel 26. Així, per tant, seria una mica pressupostos bianual.
Enguany l'Ajuntament ha destinat 5.000 euros per impulsar els pressupostos participatius. 2025 serà l'any de començar aquest estudi i projecte per fer un nou camí per a vianants i bicicletes a l'entrada del poble, la petició majoritària dels veïns en aquests pressupostos participatius.
La informació és el que ens mou. Radio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
I en esports, un Olot en construcció busca recuperar-se al camp del Torrent Valencià. L'equip s'hi desplaça amb dos nous jugadors de la convocatòria, Carlos Gilbert, procedent de l'Europa, i Dani Hernández, de la Unió Deportiva Melilla. El Torrent ve de guanyar el camp del Sabadell, una sorpresa que demostra que serà un partit molt complicat. Guillem Guardiola.
La derrota contra el Mestalla va deixar l'Olot en llocs de descens, a un punt de la salvació. En el segon partit de la segona volta, els olotins visiten el camp d'un altre rival directe, el Torrent. Els valencians tenen 3 punts més que els olotins després de la sorprenent victòria que van sumar a la nova Creu Alta contra el Sabadell diumenge passat. L'entrenador Pedro Dolera és plenament conscient del cop de puny sobre la taula que suposaria emportar-se el maig, però reconeix que serà complicat.
Sí, sí, a més és un camp molt difícil per nosaltres, tot el contrari a el que estem acostumats. Camp de gespa artificial, petit, que el terreny de joc està molt malament, amb un rival molt poderós en el joc aeri, fort, un joc molt directe. Bueno, serà un partit tot el contrari a les nostres característiques, però bueno, crec que arriba en un bon moment perquè ens obligarà a estar molt concentrats i oblidar-nos d'altres coses, i hem d'estar pues, bueno, molt posats perquè si no serà impossible.
A la convocatòria, dues novetats. Els dos futbolistes que ha incorporat l'Olot en aquest mercat d'hivern, on ja fa setmanes que se li ha girat feina a la direcció esportiva. Dani Hernández i l'acabat d'anunciar Carlos Gilbert ja tenen l'alta mèdica i estaran disponibles per enfrontar-se al Torrent. En teoria, encara han d'arribar més jugadors, sobretot de perfil ofensiu.
Jo, el que portin, benvingut serà, i lògicament crec que com a mínim un mes de dalt ha de venir, i després veurem la quarta peça. Bueno, al final hem d'anar veient com estem i què necessitem.
El partit corresponent a la 19a jornada de Segona Federació entre el Torrent Valencià i l'Olot es jugarà a les 12 del migdia d'aquest diumenge. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Olot.
I l'hoquei Olot i la Josep Jou es retroben per tancar la primera volta. Els lotins hi arriben després d'empatar Palafrugell en el primer duel de l'any. Aquest dissabte els de Ràfols i Piera reben l'Alcobendas per tancar el que pot ser un tram de temporada més que notable per part del conjunt olotí. Podrien acabar amb 21 punts i consolidar-se a la part alta. Roger Isern.
Un mes després torna l'hoquei patins a Olot i ho fa per tancar la primera volta del grup sud de l'hoquei Lliga Plata. L'hoquei Olot buscarà acabar-la en victòria i encadenar així el que seria el 7è partit consecutiu sense perdre. De moment en du 6, el darrer empatant a la pista del Palafrugell després d'anar perdent 2-0 i no fer una bona primera meitat. Una de les facetes que vol recuperar el conjunt olotí en aquesta jornada és el ritme de competició després de l'aturada nadalenca, element que ha destacat el tècnic de l'equip, Miqui Ràfols, en la prèvia del duel davant l'Alcobendas.
Amb més ritme, amb més entrenaments, perquè al final el partit de Palafrugell era el primer partit després del Nadal, i pràcticament en el cas d'alguns jugadors quasi un mes sense competir, sense tenir ritme de competició, que sempre és una mica diferent que el ritme d'entrenament, i per tant espero que això se'ns noti i puguem pujar una mica el nivell.
Els madrilenys arriben a Olot després de perdre el primer partit del 2025 a casa davant el Ribas en el derbi madrileny de la categoria. Són vuitens a la taula, lluny del descens, i a 4 punts per sota de l'hoquei Olot, un equip que ha jugat a l'hoquei Lliga fa poques temporades i que és el segon més golejador de la Lliga. Ràfols destaca punts forts dels de Miguel Ángel Sánchez.
Un rival dur físicament i que té un joc bastant equilibrat, sense moltes complicacions, però bastant efectiu, i haurem d'intentar contrarrestar aquests punts forts que tenen i que no ens puguin fer mal aquí a casa.
L'hoquei Olot arriba al partit de dissabte amb tota la plantilla disponible després del retorn de David Carles la setmana passada. El partit es disputarà aquest dissabte a la Josep Jou a les 4 de la tarda en horari unificat amb motiu de la classificació encara en joc per la Copa de la Princesa. Des de mitja hora abans es podrà seguir tot plegat en directe a Ràdio Olot.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radiolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la nostra contraportada, Can Trona, que ha preparat un gener musical, cinematogràfic i gastronòmic. El Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas acollirà, per exemple, un concert de Momi Maiga d'aquí a uns dies. Aquest dissabte arribarà un nou doc del mes amb un documental autobiogràfic de la directora barcelonina Laia Manresa.
Cinema, música i gastronomia. Les activitats que s'han preparat aquest gener des del Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas, Can Trona, giraran al voltant d'aquests temes. Sense anar més lluny, una part del protagonisme anirà destinat a la projecció del documental autobiogràfic de la directora barcelonina Laia Manresa. El doc del mes oferirà la visualització de Casa Reinal, un viatge íntim en el temps que enllaça la història privada de tres generacions amb la nostra història col·lectiva recent. Serà aquest dissabte a les 5 de la tarda. La nova responsable de l'àrea de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, Marta Vilarrasa, destaca que després de la projecció els assistents podran parlar amb l'autora.
Ens explicarà una mica el documental, com va sortir. És veritat que és un documental enterament autobiogràfic, parla de la seva família i de com ella ha fet aquest treball de recollir una mica la història de la seva àvia arran de la mort d'ella. I creiem que és una molt bona oportunitat perquè la gent que ve a Can Trona a veure el documental del mes pugui parlar directament amb el seu creador, en aquest cas amb la seva creadora, i preguntar-li tots els dubtes, curiositats.
Del cinema a la música, divendres que ve hi aterrarà la màgia del cantautor Momi Maiga. El jove senegalès, virtuós de la cora, ja s'ha fet un lloc a l'escena musical catalana. El concert començarà a les 8 del vespre de divendres que ve. L'endemà dissabte, el Cine Xic aterrarà amb la història d'un drac, en Zoc, que va a l'escola per aprendre a volar, a treure foc i a raptar princeses. La projecció de la mostra animada s'iniciarà a 4:45 de la tarda. Com a última iniciativa del mes de gener, Can Trona plegarà un taller per aprendre a fer xucrut.
Per això que deia de l'època de l'any, les cols les tenim a tocar, no? I vull dir que és una època molt bona per trobar diferents verdures que podem confitar o fermentar i pensàvem que podia ser una bona oportunitat per la gent que no ho sàpiga endinsar-se per primera vegada en aquest món i per la gent que ja tingui més experiència per descobrir o aprendre noves tècniques o noves maneres de fer una fermentació perfecta i que surti super, super bona.
Serà un taller a càrrec d'un expert en fermentacions de tota mena d'aliments. Començarà a les 11 del matí del diumenge 26 de gener.
I això és tot de l'informatiu d'avui divendres 17 de gener del 2025, com sempre repassant l'actualitat de la comarca de la Garrotxa. Recordeu que podeu seguir, com sempre, actualitzats a la nostra pàgina web, a la Garrotxa Digital, també, òbviament, a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.